Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Pagesos i ramaders tornen avui a les mobilitzacions. Han convocat tractorades a diferents carreteres de connexió del sud amb el nord del país, així com al Pirineu. Ara mateix continuen tallades la P7 a Pontós, on es desvia per Figueres Sud i per l'Escala, la 2 a Tàrrega, sentit Lleida, i a Vilagràs, en sentit Barcelona, i també la Nacional 240 al Maselles. El sector reclama millores en el sector amb la reducció de la burocràcia, volíem dir, a canvis en les mesures per pal·liar els efectes de la sequera o la lluita contra la competència deslleial que consideren que pateixen de proveïdors de fora de la Unió Europea. També un altre dels sectors que s'estan mobilitzant avui arreu del país és el del servei d'atenció domiciliària. Anem ara fins a Lleida, on aquí s'estan manifestant els de l'àmbit del Segrià. Tenim la nostra companya, la Judit Castellà. Bon dia.
Bon dia, així és. Una vintena de treballadors del Servei d'Atenció Domiciliària de Lleida estan en aquests moments concentrats al passeig Doctora Castells, davant de l'empresa Accent Social, per reclamar millores laborals. Denuncien que no se'ls paguen els viatges en cotxe i que, a més, els han de fer ells amb els seus cotxes particulars. De fet, expliquen que han de fer entre 1.500 i 2.000 viatges al mes dins de l'àmbit de la comarca del Segrià. També reclamen increments salarials fins a equiparar-los a l'IPC. Diuen que cap de les empreses que gestiona el SAT a Catalunya no ha patit pèrdues econòmiques que justifiquin el fet de no haver d'implementar aquest augment salarial. La concentració ha començat a 1:15 del migdia. De fet, els podeu escoltar ara mateix que segueixen. Han tirat ous contra la porta de l'empresa, que ha baixat la persiana, i hi ha hagut també algun retret entre els veïns. La vaga ha estat convocada per Comissions Obreres en considerar que la negociació del conveni s'havia estancat. Aquesta vaga és de només 4 hores i es fa en funció de cada torn.
Gràcies, Judit. Bon dia.
Bon dia.
I el govern aprovarà demà els pressupostos per al 2024 en un Consell Executiu extraordinari. L'executiu que presideix Pere Aragonès ha tancat un acord amb el PSC per als comptes d'aquest any, però no en té prou per poder-los tirar endavant al Parlament. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, fa una crida a la responsabilitat dels altres grups parlamentaris perquè s'uneixin a l'acord dels pressupostos.
Permetin-me que subratlli que si el principal grup del Parlament de Catalunya, o jo mateix com a cap de l'oposició i, en fi, guanyador de les darreres eleccions, doncs fem aquest pas per pensant en el país, doncs crec que això ens legitima o ens legitima a fer una crida a la responsabilitat i a estar alçada a la resta de formacions polítiques de l'arc parlamentari català.
Els comptes preveuen un increment del 6,3% de la despesa respecte als anys anteriors. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
I bon dimarts 27 de febrer de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 27 de febrer, ahir van tornar la pluja i els gols a Montilivi amb la nova victòria del Girona després de dues derrotes consecutives, ahir 3-0 contra el Rayo Vallecano. El Girona, sobretot a la segona meitat, que va tornar a posar el seu mode apiconadora per tornar a passar per sobre d'un equip com el Rayo Vallecano, que li va posar les coses ben complicades a la primera meitat, però com dèiem, a la segona va tornar a aquest Girona que ens té acostumat aquesta temporada i que torna a ser segon. Ha superat de nou el Barça, se situa a 6 punts al Rayo Madrid i amb 2 punts més que el conjunt blaugrana. El Girona que, com dèiem, torna a guanyar i espera el proper rival serà el Mallorca, que avui juga la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra la Reial Societat. Dijous serà el torn dels Atlètics. Atlètic Club de Bilbao i Atlètic de Madrid jugaran un nou lloc a la final d'aquesta Copa del Rei. L'Atlètic Club de Bilbao, per cert, que és el proper rival del Barça a la Lliga, diumenge que ve. Avui parlarem molt de futbol, també escoltarem Ricky Rubio ahir a la presentació incorporació com a nou jugador del Barça, de bàsquet, en aquest cas, que, en principi, si tot va bé, debutarà divendres, redebutarà com a blaugrana després de 12 anys a l'NBA. I també parlarem de tenis taula, perquè tenim en joc ara mateix en directe les finals de la Copa de la Reina i del Rei a Tarragona, de tenis taula. La femenina ja l'ha guanyat, la Copa de la Reina l'ha guanyat l'UCAM Cartagena fa uns minuts, i ara jugarà un equip català, la Noli Borges Vall, que disputarà aquesta final de la Copa del Rei, la tercera final consecutiva, la quarta final consecutiva, volíem dir, en aquest cas contra el Cajasur Priego. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Marc Castro. Marc, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Girona recupera la segona posició a la primera divisió masculina.
L'equip dirigit per Mitchell va tornar a golejar ahir a Montilivi el Rayo Vallecano sota la pluja per 3-0 en un partit que es va decidir a la segona meitat, primer amb un gol de Sigankov i després amb un doblet de Savinho, que va sentenciar el duel ja al temps afegit. Pas molt important al conjunt gironí per classificar-se per la Champions de la temporada que ve. Ara li treu 10 punts al cinquè classificat, que és l'Athletic Club a Bilbao, a falta de 12 jornades perquè acabi la Lliga.
El Girona, que torna a ser segon, superant el Barça a 6 punts del líder, el Real Madrid. El proper partit serà, com dèiem, que diumenge que ve a Somoix, al camp d'un Mallorca, que avui es juga la classificació per a la final de la Copa del Rei.
Aquesta nit a Noeta, Real Societat Mallorca, en la tornada de la primera semifinal amb un empat a 0 de l'anada. Dijous s'enfrontaran en la tornada de l'altra semifinal l'Atlètic Club de Bilbao i l'Atlético de Madrid, amb avantatge mínim dels bascos, que van guanyar 0-1 al Metropolitano.
L'Atlètic Club, que serà el proper rival del Barça diumenge que ve a Sant Mamés, com dèiem, després de poc de 3-4 dies després de jugar aquesta semifinal de la Copa del Rei. Encara en futbol, les jugadores del Barça, Aitana Bonmatí i Salma Parayuelo, nominades als Premis Laureus com a millors esportistes de l'any 2023.
La migcampista de Sant Pere de Ribes optarà aquest premi global després d'imposar-se en tots els individuals en el món del futbol. La migcampista competirà amb esportistes de primer nivell com l'esquiadora Micaela Shiffrin, la tenista Iga Swiatek i tres atletes, la velocista Sherika Jackson i Shakari Richardson i la migfundista Faith Kipyegon. De la seva banda, Salma Parayuelo, candidata a millor esportista revelació categoria mixta, competirà al costat de dos futbolistes més, els madridistes Jude Bellingham i Linda Caicedo, la tenista Coco Gauff, l'atleta de mig fons Coach Kerr i el nedador King Hai Yang. Els premis s'entregaran el pròxim 22 d'abril a Madrid.
Per cert, que la jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen, ha tornat lesionada de la selecció noruega.
La davantera blaugrana ha tornat abans d'hora després de lesionar-se durant un partit amb la seva selecció i se sotmetrà a proves mèdiques durant el dia d'avui per part dels serveis mèdics del club per saber l'abast de la lesió, que en principi no sembla greu. L'objectiu és que arribi a l'anada de la semifinal de la Copa de la Reina dijous de la setmana que ve, 7 de març, contra l'Atlètic Club de Bilbao.
La selecció espanyola jugarà, de fet, demà la final de la Nations League.
El combinat estatal amb 8 jugadores del Barça, inclòs Alexia Putellas, que podrà reaparèixer després de 3 mesos, s'enfronta demà a les 7 de la tarda a França a la Cartuja, Sevilla, ja amb la presència als Jocs Olímpics de París assegurada.
En bàsquet, Ricky Rubio ja és a tots els efectes jugador del Barça fins a final de temporada.
El base del Masnou, que ha jugat un parell de partits aquesta setmana passada amb la selecció espanyola després de 8 mesos d'aturada, estarà disponible per a Roger Grimau per jugar aquest divendres en el retorn de la competició de clubs al Palau contra el Mónaco. Ricky Rubio va protagonitzar ahir un acte multitudinari de presentació a l'Auditori 1899 del Camp Nou, en què es va obrir per explicar el seu procés de recuperació des que va patir els problemes de salut mental l'estiu passat, que el van obligar a deixar el bàsquet.
Avui escoltarem algunes de les declaracions més destacades d'un Ricky Rubio que va trencar el silenci, com va dir ell, va sortir de la bombolla per visibilitzar aquestes qüestions i poder ajudar persones que puguin passar per una situació similar. En waterpolo, avui tenim dos duels catalans a la divisió d'honor femenina.
Tots dos a 8:45 del vespre, el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró miraran de mantenir-li el pols al Sant Andreu i no allunyar-se de la classificació després de la victòria de les andreuenques de dissabte en el retorn a la competició de clubs després de 3 mesos d'aturada. Aquest vespre, les ballesanes reben el Sant Feliu desè classificat i que es vol desenganxar de la zona perillosa, i les Mares Menys ribenques visiten la piscina d'un club natació Catalunya que, de treure alguna cosa positiva avui contra el Mataró, podria situar-se sisè a la classificació.
Demà es disputarà el partit que tancarà aquesta jornada entre el Tenerife Lleida i el Mediterrani. I en tenis taula, des d'aquest matí s'estan vivint a Tarragona les finals de les Copes del Rei i de la Reina. A la final femenina, sense equips catalans, l'UCAM Cartagena s'ha proclamat campió fa uns minuts, amb la catalana Maria Xau, això sí, a les seves files, guanyant el Priego per 3-16-2.
La Noli Borges Vall buscarà endur-se el seu cinquè títol de Copa en una final que és la reedició de les del 2021, 2022 i 2023 contra el Caja Sur Priego, un clàssic del tenis taula estatal que es virà al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona inaugurat pels Jocs del Mediterrani.
Ara mateix presentant-se els dos equips, aquest Priego i el Borges, que, com dèiem, competiran per aquest títol de la Copa del Rei de tenis taula. En pàdel ja ha arrencat a Riad, a l'Aràbia Saudita, la primera cita oficial de la temporada en un nou circuit mundial.
Entre la presència catalana destaca la de les números 1 en categoria femenina amb la reusenca Ari Sánchez i la seva companya, l'extremenya Paula José María, que juguen aquesta tarda. També ho debuten avui a la barcelonina Lucía Sainz amb la murciana Patti Llaguno, a més de la bergadana Sara Pujals, que ahir va superar la prèvia amb la italiana Giorgia Marchetti, la barcelonina Noa Cánovas amb la segoviana Jimena Velasco i la sabadellenca Marina Guinart, acompanyada de la malaguenya Carolina Navarro.
En categoria masculina, la parella catalana formada per Marc Quílez i Toni Bueno va caure eliminada ahir als 32ens de final.
El tarragoní Tonet Sanz jugarà aquesta tarda amb el madrileny David Gala, mentre que el biguetà Arnau Ayats, que ahir va passar per primera ronda amb Frank Guerrero, s'enfrontarà demà a una de les parelles favorites, formada pels argentins Dineno i Estupà.
I un últim punt, en motor, el català Àlex Palau ha estat el més ràpid en el primer dia dels darrers tests de pretemporada a l'Indicar.
El pilot de Sant Antoni de Vilamajor ha fet el millor temps en les últimes proves de preparació abans d'iniciar la temporada el proper 10 de març a Florida. El doble campió de l'Indicar defensarà de nou títol aquest any.
Març 27 de febrer, 12 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol. Ahir va tornar la necessària pluja a Montilivi, a Catalunya, i va portar a Girona, en aquest cas, de 9 gols i victòria per al Girona, que recupera la segona posició a la primera divisió masculina, en detriment del Barça, que torna a ser tercer. Pas endavant molt important per l'equip gironí per assegurar-se la classificació per a la Champions de la temporada que ve, aprofitant la derrota de diumenge de l'Atlètic Club de Bilbao per ampliar a 10 punts ja la distància amb el cinquè classificat. Ahir, després d'una primera part més aviat de tanteig entre el Girona i el Rayo Vallecano, el conjunt de Mitchell, que ahir tornava a la banqueta després de dues jornades a la graderia sancionat, va posar una marxa més a la segona i després de generar nombroses ocasions va acabar avançant-se amb un gol de Sigankov. I tot i l'expulsió de l'empordanès Pep Xavarria per part del Rayo, amb dues grogues en dos minuts, el partit no va quedar sentenciat fins al temps afegit amb dos gols, amb dos grans gols, de fet, de jugades personals de Savinho. La crònica d'aquest partit és de Televisió Girona, la Iarra Bert.
El conjunt gironí es va retrobar amb la seva millor versió en un partit marcat per la intensa pluja que va caure a Montilivi. L'aigua no va ser un obstacle pels gironins, que van tornar a guanyar després de tres jornades sense fer-ho. Escoltem la valoració de Michel Sánchez, entrenador del Girona Futbol Club.
Bueno, un partido complicado, pero ya sabíamos que iban a ser muy duros. El Rayo es un equipo que trabaja muy bien y bueno, creo que es una victoria merecida, pero difícil, y el resultado es verdad, es que para mí ha habido más igualdad que este resultado, aunque nosotros, yo creo que las ocasiones claras han sido nuestras. Yo creo que hay que valorar un poco lo que hace el equipo, y la presión es buena, pero que el jugador esté en su mejor versión, con alegría, con agresividad en ataque, siendo verticales, siendo valientes, porque somos un equipo que nos ha llevado hasta aquí eso.
David López va tornar a l'11 inicial i després d'una primera meitat trabada amb poques arribades i poc perill a les àrees amb igualtat màxima. El pas pels vestidors els va anar bé als gironins, que van veure com Siankov va obrir la llauna després d'una gran assistència de Miguel Gutiérrez. El Girona seguia insistint, però el segon gol no arribava i el maig seguia obert, fet que provocava nervis a les grades de Montilivi. El que sí que va arribar va ser l'expulsió de Pep Chavarría en 12 minuts, que facilitava les coses als homes de Mitchell. I és que no va ser fins al tram final quan Savinho va sentenciar el duel amb dues accions individuals estel·lars, posant el 3-0 definitiu, una nova victòria que permet recuperar el segon lloc i l'avantatge de 10 punts amb el cinquè classificat, que és l'Atlètic, i marca les posicions Champions.
Gràcies, Laia. Com dèiem, després de 26 jornades a primera, el Real Madrid és líder, amb 6 punts més que el Girona, que és segon, i 8 més que el Barça. Per darrere, l'Atlètic de Madrid és quart a 5 del Barça i a 7 del Girona, i l'Atlètic de Bilbao és cinquè, el primer que no jugaria a Champions, a 8 punts del Barça i a 10, com dèiem, del Girona. Els dos atlètics que s'enfronten dijous a Sant Mamés, en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei. Els bascos, que tenen avantatge mínim de l'anada, seran també el proper rival del Barça, diumenge que ve, de nou a Sant Mamés. El Girona jugarà també diumenge al camp del Mallorca, Son Moix, que avui mateix juga el seu no ser en aquesta final de la Copa del Rei, amb la tornada de la semifinal contra la Real Societat a Anoeta, amb empat a 0 de l'anada. I encara en futbol, a la segona federació, ahir us explicàvem que el Badalona Futur és el nou líder en solitari després de superar el Lleida Esportiu al Camp d'Esports per la mínima 0-1, amb un partit amb polèmica extraesportiva, també amb els rumors d'una possible compra per part d'aquest Badalona Futur d'un grup d'empresaris de la capital del Segrià a partir de la temporada que ve. L'actualitat del Lleida, aquest Lleida Esportiu, des de UAU i de Ràdio, Sergi Guiu.
Just després de la derrota aquest passat diumenge davant el Badalona Futur per la mínima 0-1, es va parlar a la sala de premsa del Camp d'Esports al voltant dels resultats del Lleida Esportiu enfront equips directes en la lluita per l'ascens Primera Federació. Uns resultats que no han acompanyat el conjunt lleidatà aquesta temporada, i és que a la primera volta el conjunt d'Àngel Viadero va empatar al camp del Sant Andreu i del Badalona Futur i va perdre el Nou Sardenya contra l'Europa i el Camp d'Esports davant l'Hèrcules. Aquests resultats, juntament amb la derrota d'aquest passat diumenge, porten el Lleida Esportiu a no haver pogut guanyar els seus rivals directes. Joan Campins, veu escoltada i respectada dins el vestidor blau, evidenciava que en aquest sentit l'equip no ha fet la feina, però també deixava clar que com a jugadors hem de fer una anàlisi més enllà dels resultats.
És cert que aquests partits puntuals no s'ha fet el que s'havia de fer, que és guanyar, i al final la categoria et demana això. Entenc i comprendré que l'afició i periodistes, el resultat pesa molt, però nosaltres com a jugadors hem d'analitzar com ha estat la dinàmica del partit, no? No és fàcil. Jo et puc vendre aquí la meva sensació, però entenc que s'analitzarà molt el resultat. I tens tota la raó. Hem perdut contra l'Hèrcules, Europa i Badalona, que són els rivals directes, però nosaltres demà no ens tocarà un altre que veure la part més de joc, tàctica, i, òbviament, donar-li una volta en quant aspectes de competir, no? de com es poden treure aquests partits endavant.
Faltant 10 jornades per finalitzar la temporada regular a Segona Federació, i tot i que no han guanyat els seus màxims adversaris, el Lleida Esportiu ocupa la segona posició amb 45 punts, a 3 del líder en solitari, el Badalona Futur, i a 10 de la sisena plaça, fora dels play-off d'ascens.
Gràcies, Sergi. I ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat el d'Alexis García, precisament en aquesta segona federació, en la golejada del Sant Andreu contra l'Alzira, amb el 45,3% dels vots per davant del de Joel Lasso, de l'OSPI, a la tercera federació masculina, del de Finot, del Canvi de Led, golaç de falta a la Lliga Elite, i del d'Ivet Coll, del Vic Riu Primer, a la tercera federació femenina contra el filial del Rayo Vallecano. Recordeu que podeu votar cada setmana, des de dilluns i fins dimarts al matí, el millor gol de la jornada, a més de recuperar-los al nostre compte d'X de Twitter, @esportsenxarxa. En bàsquet, ahir escoltàvem en directe Ricky Rubio, que ja és a tots els efectes jugador del Barça, més enllà de l'impacte esportiu que pugui tenir el retorn del base del Masnou, probablement un dels tres millors jugadors catalans de la història a Can Barça. La presentació d'ahir va tenir molt component humà, ja que Ricky es va obrir, per tal com va dir ell mateix, sortir de la bombolla i trencar el seu silenci, després d'uns mesos en què per ell s'havia acabat el bàsquet, tal com va dir, per explicar el seu procés que ha viscut per arribar on, a ser on és des de l'estiu passat, una muntanya russa, tal com ho definia ell mateix, després d'haver de parar per un estrès crònic el juliol, renunciant al Mundial amb la selecció espanyola. Ara signa amb el Barça fins a final de temporada i assegura que anirà pas a pas per gaudir de cada moment.
Que pogués disfrutar, que pogués estar a gust i les coses que pugui controlar, controlar-les. Les altres, pues, farem tot el possible perquè siguin molt maques, però com per molt que ens esforcem no podem controlar l'incontrolable, crec que tinc un objectiu clar, que és utilitzar uns mecanismes que siguin sostenibles perquè pugui disfrutar del món del bàsquet, pugui disfrutar i pugui aportar l'equip a aconseguir els objectius que s'han marcat, no?
Un Ricky Rubio que també va agrair al món del bàsquet l'ajuda, la comprensió i el respecte a la seva privacitat que li ha brindat durant aquest temps i posava èmfasi també en la importància de visibilitzar, com dèiem, aquests problemes de salut mental perquè la gent que pugui passar per situacions similars s'hi pugui sentir identificada o sentenciada amb la frase demanar ajuda és de valents.
Que es parli d'això és una victòria per la societat. Ho he viscut sobretot a l'NBA també amb jugadors com Kevin Love, DeMar DeRozan, que s'han obert de les seves experiències. Crec que aquí també tenim l'Àlex, que es va obrir en el seu moment i que a mi m'ha ajudat moltíssim. Al final, quan ens sentim reflexats amb algú, no ens sentim sols, no? I això pot ajudar a altra gent a donar aquest pas, que igual està dubtant, per desgràcia, ningú és Superman, ningú és Superwoman. Llavors, crec que tothom en algun moment necessita ajuda i demanar-la no és de valents.
I en clau esportiva és el que ens toca. El base estarà preparat per redebutar amb el Barça després de 12 anys a la NBA aquest mateix divendres. Recordem que ha jugat ja un parell de partits aquesta setmana passada amb la selecció espanyola i que en el segon diumenge es va perdre el tram final per una lleu sobrecàrrega al genoll que li van operar el 2022. Segons ell, res greu.
Estem ajustant la nau, que diguem. Són 6-7 mesos sense jugar un partit i bueno, doncs són coses que passen, però res greu i ajustarem. Bueno, avui és el dia oficial que afirmo, estic a la disposició de l'staff d'entrenador per poder, però hi ha un pla, no? Hi ha un pla de plantilla i que jo entro a un equip on ja va rodat, on hi ha uns esquemes i mirarem la millor part possible de com i quan entrar, no?
El dia marcat és aquest divendres, 1 de març, quan tornen la competició de clubs per al Barça, després de l'aturada de seleccions. Els blaugranes reben al Palau al Mònaco en partit d'Eurolliga masculina. En principi, Ricky Rubio disponible per a l'equip que dirigeix Roger Grimau. I un últim punt de bàsquet a la Lliga Femenina Challenge. Aquest cap de setmana van viure el duel català entre Lima Horta i el Buet Mataró, els dos últims classificats de la xarxa Més, amb victòria de les mataronines, que continuen últimes, això sí, a només 3 triomfs en 22 partits. Les barcelonines n'han guanyat 2 més, 5 amb un partit més, això sí, i són penúltimes. En canvi, situació ben diferent per al Joventut, que es consolida en quarta posició després de guanyar a Tenerife. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
El Joventut Femení arriba al tram final de la temporada a 3 victòries del millor equip de la Lliga i, per tant, en falta de 8 jornades per acabar la Lliga regular, l'opció d'assegurar l'ascens directe està descartada. Només puja directe a la Lliga Femenina el primer classificat de la Lliga Challenge i els 8 següents classificats disputaran un play-off. La penya és ara mateix quarta i té pràcticament a la butxaca tenir el factor pista a favor als quarts de final. Però atenció, perquè el factor pista a favor és relatiu, perquè és una eliminatòria anada i tornada. I, per tant, si tens un mal partit a l'anada, acabes pagant-ho a la tornada sense marge d'error. Els 4 equips que passin a semifinals jugaran una Final Four, on només el guanyador assolirà també la plaça d'ascens. Les de Jordi Vizcaíno, que encadenen 2 victòries seguides, el resten 8 partits. 4 el jugaran a casa, contra el Canoi de Madrid, l'Estepona Andalús, l'Unicaja de Màlaga, el Paterna Valencià, i jugaran a domicili contra l'Alcobendas de Madrid, el Buet Mataró, el Claret Valencià i el Cáceres d'Extremadura. Dels 8 rivals, només el Paterna està entre els 3 primers classificats. Per tant, hi ha un bon calendari. Les bones sensacions dels últims partits han de servir per continuar creixent en confiança i en joc, per arribar d'aquí a un mes i mig a les eliminatòries en el millor moment del curs. Fins ara la penya ha perdut 7 dels 22 partits disputats i ha tingut una temporada massa irregular.
I en waterpolo, aquest cap de setmana tornava a la competició de clubs en la divisió norm femenina i masculina i avui es disputen 2 partits pendents. Aquesta 12a jornada a la màxima categoria femenina, amb els dos favorits com a protagonistes. Dissabte el Sant Andreu posava pressió a Mataró i Sabadell, que han de guanyar avui si no volen perdre pistonada amb el líder. Les ballesanes s'enfronten al Sant Feliu, desè classificat i que es vol allunyar de la zona perillosa Can Llong. A 8:45 del vespre, Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia. Un duel sobre el paper assequible, com també ho seran el del dissabte a la Barceloneta i diumenge, novament, a la Finet Aquàtics de Can Llong contra el Boadilla madrileny. Segons el tècnic David Palma, un bon calendari pensant en el duel del 9 de març a la piscina de l'Alimos Grec, en què haurien de certificar l'accés a la Final Four de la Champions.
Contra Sant Feliu, dissabte a Barceloneta, diumenge a Boadilla, bueno, són equips que nosaltres som molt superiors i que crec que ens permet, pues, fer una reentré amb una mica de més comoditat, no? Sense aquella pressió ja d'afrontar-te contra un rival que sabràs que hauràs d'anar a Ganivet per guanyar.
L'Astralpool és tercer a la Lliga, a 3 punts del Mataró i a 9 del Sant Andreu, que ha jugat un partit més. Palma recupera la italiana Sofia Giustini i Irene González, que van acabar el 2023 lesionades, però perd Maika García i Judit Forca per diferents molèsties físiques. A totes dues, però, se les espera a Grècia. Avui també són dubte, per cert, Paula Leiton i Sabrina Van der Sloot, totes dues amb processos vírics.
Gràcies, Pau. Avui a 3:15, aquest Sabadell-Sant Feliu. A la mateixa hora, el Centre de Natació Mataró visita la piscina de Can Toda per enfrontar-se al Club Natació Catalunya, que ha de treure alguna cosa positiva, es podria situar 6è. Demà es disputarà el partit que tancarà aquesta jornada entre el Tenerife Cheide i el Mediterrani. I abans d'acabar, us hem d'explicar que ara mateix està jugant la final de la Copa del Rei, com dèiem, de tenis taula, a Tarragona, al Palau d'Esports de Catalunya, amb un equip català, l'Enoli Borges Vall, contra el Cajasur de Priego. De moment, 1-0. Guanyen els de les Garrigues, en aquest cas amb el partit, de fet, encara és el primer partit, 1-0 guanyant el primer partit amb Víctor Brut, com a representant del Borges, en aquest cas contra Chen, del conjunt andalús. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. N'estarem pendents d'aquest Enoli Borges Vall contra el Cajasur Priego, la final de la Copa Rei d'aquesta de tenis taula de Tarragona. Fins aquí l'enjoc. De moment, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Parenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat, la redacció i producció. Ens escoltem aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80 fins al 16% actual. Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos, com tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalvia aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
23a edició dels Premis Esport en Marxa. Torna la nit de l'esport de Cugat Mèdia. Dimarts 27 de febrer a 8:15 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Es donaran a conèixer els guanyadors i guanyadores d'aquesta edició dels Premis. El tema central de la gala serà l'esport inclusiu i adaptat i hi haurà una taula rodona amb la participació d'Isidre Esteve, Núria Marquès, Dani Nafria i Carla Casals. I actuació d'Árboles Amarillos. Bang, bang, bang. Els Premis Esport en Marxa és un acte obert a tothom i amb entrada lliure. T'esperem dimarts 27 de febrer a 8:15 del vespre al Teatre Auditori. Cugat Mèdia amb l'esport local. Viu-lo amb nosaltres.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die.
Live and let die.
Live and let die.
Bon dia i bon dimarts, 27 de febrer de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dimarts 27 de febrer, avui escoltarem amb més calma Ricky Rubio, que ahir es va obrir davant la premsa per explicar el seu procés de recuperació després d'haver-se d'aturar. Ja està a punt, com va dir ell mateix, de deixar el bàsquet l'estiu passat per un estrès crònic que el va fer abandonar el Mundial amb la selecció espanyola. Després de jugar un parell de partits ja amb Espanya, aquesta setmana passada, el base del Masnou ja es torna a sentir jugador de bàsquet i sembla que podria reaparèixer divendres en partit d'Eurolliga amb el Barça contra el Mònaco al Palau. Com torna la competició, alta competició per a Ricky Rubio, com dèiem, després de 12 anys a l'NBA i de tornar a casa seva, a Catalunya, per jugar, com dèiem, amb el Barça. Avui parlarem de bàsquet, però també parlarem de futbol, de la victòria del Girona ahir 3-0 contra el Rayo Vallecano, que torna a fer que els gironins siguin segons per davant del Barça i a només 6 punts del Real Madrid, i posant 10 punts d'avantatge ja amb el desè classificat l'Atlètic Club de Bilbao. També parlarem de tenis taula. Ara mateix està jugant la final de la Copa del Rei de tenis taula a Tarragona amb un equip català, l'Enoli Borges Vall, que buscarà el seu cinquè títol de Copa. Ara mateix en el primer partit guanya el suec Víctor Brod, representant del conjunt de les Borges, de les Garrigues, per 2-0. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hola, Marc Castro. Marc, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Girona recupera la segona posició a la primera divisió masculina.
L'equip dirigit per Mitchell va tornar a golejar ahir a Montilivi al Rayo Vallecano sota la pluja per 3-0 en un partit que es va decidir la segona meitat, primer amb un gol de Sigankov i després amb un doblet de Savinho, que va sentenciar el duel ja al temps afegit. Pas molt important del conjunt gironí per classificar-se per la Champions a la temporada que ve. Ara li treu 10 punts al cinquè classificat, que és l'Atlètic Club de Bilbao, a falta de 12 jornades per que acabi la Lliga.
El Girona, que torna a ser segon, superant el Barça a 6 punts de líder el Real Madrid. El proper partit serà diumenge que ve a Somoix, al camp d'un Mallorca que avui es juga la classificació per a la final de la Copa del Rei.
Aquesta nit a Anoeta, Real Societat Mallorca en la tornada de la primera semifinal amb un empat a 0 de l'anada. Dijous s'enfrontaran en la tornada de l'altra semifinal l'Atlètic Club de Bilbao i l'Atlètic de Madrid, amb avantatge mínim dels bascos, que van guanyar 0-1 al Metropolitano.
L'Atlètic Club de Bilbao, que serà el proper rival del Barça diumenge que ve a Sant Mamés. Encara en futbol, les jugadores del Barça, Aitana Bonmatí i Salma Parayuelo, nominades estan als Premis Laureus com a millors esportistes de l'any 2023.
La migcampista de Sant Pere de Ribes optarà aquest premi global després d'imposar-se en tots els individuals en el món del futbol. La migcampista competirà amb esportistes de primer nivell com l'esquiadora Micaela Shiffrin, la tenista Iga Swiatek i tres atletes, les velocistes Xerica Jackson i Shakari Richardson i la migfundista Faith Kipion. De la seva banda, Salma Parayuelo, candidata a millor esportista revelació categoria mixta, competirà al costat de dos futbolistes més, els madridistes Jude Bellingham i Linda Caicedo, la tenista Coco Gauff, l'atleta de mig fons Josh Kerr i el nedador Jean Kinga King Haijang. Ara sí, els premis s'entregaran el pròxim 22 d'abril a Madrid.
Per cert, tornant al Barça, en aquest cas femení, que la jugadora blaugrana Caroline Graham Hansen ha tornat lesionada de la selecció noruega.
La davantera blaugrana ha tornat abans d'hora després de lesionar-se durant un partit amb la seva selecció i se sotmetrà a proves mèdiques durant el dia d'avui per part dels serveis mèdics del club per saber l'abast de la lesió, que en principi no sembla greu. L'objectiu és que arribi a l'anada de la semifinal de la Copa de la Reina dijous de la setmana que ve, 7 de març, contra l'Atlètic Club de Bilbao.
I la selecció espanyola femenina, que jugarà demà a la final de la Nations League.
El combinat estatal amb 8 jugadores del Barça, inclosa Alexia Putellas, que podria reaparèixer després de 3 mesos, s'enfronta demà a les 7 de la tarda a França, a la Cartuja, a Sevilla, ja amb la presència als Jocs Olímpics de París assegurada.
En bàsquet, Ricky Rubio ja és a tots els efectes jugador del Barça fins a final de temporada.
El base del Masnou, que ja ha jugat un parell de partits aquesta setmana passada amb la selecció espanyola després de 8 mesos d'aturada, estarà disponible per Roger Grimau per jugar aquest divendres en el retorn de la competició de clubs al Palau contra el Mónaco. Ricky Rubio va protagonitzar ahir un acte multitudinari de presentació a l'Auditori 1899 del Camp Nou, en què es va obrir per explicar el seu procés de recuperació des que va patir els problemes de salut mental l'estiu passat que el van obligar a deixar el bàsquet.
Avui escoltarem algunes de les declaracions més destacades de Ricky Rubio, que va trencar el silenci per visibilitzar aquestes qüestions i poder ajudar també, va dir ell, persones que puguin passar per una situació similar. En waterpolo avui tenim dos duels catalans a la divisió d'honor femenina.
Tots dos, a 8:45 del vespre, el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró miraran de mantenir-li el pols al Sant Andreu i no allunyar-se de la classificació després de la victòria de les andreuenques de dissabte en el retorn a la competició de clubs després de 3 mesos d'aturada. Aquest vespre, les vallesanes reben el Sant Feliu, desè classificat i que es vol desenganxar de la zona perillosa. I les maresmenques visiten la piscina d'un Club Natació Catalunya que, de treure alguna cosa positiva avui contra el Mataró, podria situar-se sisè a la classificació.
Demà es disputarà el partit que tancarà aquesta jornada entre el Tenerife Lleida i el Mediterrani. I en tenis taula, des d'aquest matí s'estan vivint a Tarragona les finals de les Copes del Rei i de la Reina de tenis taula. A la final femenina, sense equips catalans, l'UCAM Cartagena amb la catalana Maria Xiau a les seves files s'ha proclamat campió fa una estona, superant la Priego per 3-16-2.
La Noli Borges Vall buscarà endur-se el seu cinquè títol de Copa en una final que és la reedició de les del 2021, 2022 i 2023 contra el Cajasur Priego, un clàssic del tenis a taula estatal que es viurà al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, inaugurat pels Jocs del Mediterrani.
De fet, fa una estona que ha començat aquest partit, aquesta final de la Copa del Rei, amb el suec Víctor Brod, representant el Borges Vall, guanyant de moment 2-16-0 el seu primer partit, aquest primer partit d'aquesta final de la Copa del Rei de tenis taula. En pàdel, ja ha arrencat a Riyadh, a l'Aràbia Saudita, la primera cita oficial de la temporada en el nou circuit mundial.
Entre la presència catalana, destaca la de les números 1 en categoria femenina, amb la reusenca Ari Sánchez i la seva companya, l'extremenya Paula José María, que juguen aquesta tarda. També ho debuten avui la barcelonina Lucía Sáenz amb la murciana Patti Llaguno, a més de la bergadenga Sara Pujals, que ahir va superar la prèvia amb la italiana Giorgia Marchetti. La barcelonina Noa Cánovas amb la segoviana Jimena Melasco i la sabadellenca Marina Guinart, acompanyada de la malaguenya Carolina Navarro.
Tot això en categoria femenina. En la masculina, la parella catalana formada per Marc Quílez i Toni Bueno va caure eliminada ahir als 32ens de final.
El tarragoní Tonet Sant jugarà aquesta tarda amb el madrileny David Gala, mentre que el biguetà Arnau Allats, que ahir va passar la primera ronda amb Frank Guerrero, s'enfrontarà demà a una de les parelles favorites formada pels argentins Di Neno i Estupam.
I un últim punt, en motor, el català Àlex Palou ha estat el més ràpid en el primer dia dels darrers tests de pretemporada a l'Indicar.
El pilot de Sant Antoni de Vilamajor ha fet el millor temps en les últimes proves de preparació abans d'iniciar la temporada el proper 10 de març a Florida. El doble campió de l'Indicar defensarà de nou títol aquest any. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 27 de febrer, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Ahir va tornar la necessària pluja a Catalunya i a Montilivi en concret i va portar de nou gols i victòria per al Girona, que recupera la segona posició a la primera divisió masculina en detriment del Barça, que torna a ser tercer. Pas endavant molt important per a l'equip gironí per assegurar-se la classificació per a la Champions de la temporada que ve, aprofitant la derrota de diumenge de l'Atlètic Club de Bilbao per ampliar a 10 punts ara la distància amb el cinquè classificat. Ahir, després d'una primera part més aviat de tanteig entre el Girona i el Rayo Vallecano, el conjunt de Mitchell, que ahir tornava a la banqueta després de dues jornades a la graderia sancionat, va posar una marxa més a la segona i després de generar nombroses ocasions va acabar avançant-se amb un gol de Sigankov. I tot i l'expulsió de l'empordanès Pep Xavarria per part del Rayo, en dues grogues en només 2 minuts, el partit no va quedar sentenciat fins al temps afegit amb dos grans gols, de fet, de grans jugades de Savinho. L'entrenador del Girona, Mitchell, tornava parlant d'aquesta pressió bona que té el seu equip en la lluita per quedar entre els 4 primers.
Esta presión que ya hemos dicho que nos gusta y la queremos, la de ir a Champions, es una presión muy bonita, es una presión que todos queremos, pero que hay que valorar. O sea, que yo ayer veo un partido Celta-Cádiz y esas situaciones son muy, 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 muy duras de vivir. Y nosotros estamos en una presión muy bonita y esa la quiero para mi equipo siempre. Y hay que disfrutarlo, a pesar de que veníamos de 2 derrotas, pero hay que disfrutar jugar contra el Rayo hoy aquí con nuestra gente y sabiendo que de ganar nos ponemos segundos otra vez, como ha ocurrido.
Un Mitchell que ha preguntat per Savinho i per si seguirà la temporada que ve a Girona, confirmava que ell sí que continuaria dirigint l'equip del curs vinent.
Yo seguro que sí y él espero que también podamos disfrutar. Es un jugador que ahora mismo está cedido, pero él también tiene en su cabeza que su formación le hace que un año más aquí le vendría muy bien.
Com dèiem, després de 26 jornades a primera, el Real Madrid és líder, amb 6 punts més que el Girona ara i 8 més que el Barça. Per darrere, l'Atlètic de Madrid és quart a 5 del Barça i a 7 del Girona, i l'Atlètic Club de Bilbao és cinquè, el primer que no jugaria a Champions, a 8 del Barça i a 10 punts del Girona. Els dos atlètics que s'enfronten dijous a Sant Mamés en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei, els bascos que tenen avantatge mínim de l'anada, seran també el proper rival del Barça, diumenge que ve, de nou a Sant Mamés. El Girona jugarà també diumenge al camp del Mallorca, Son Moix, que avui mateix es juga a ser o no ser en aquesta final de la Copa del Rei, amb tornada de la semifinal contra la Real Societat a Noeta amb empat a 0 de l'anada. I encara en futbol, a la segona federació, i ho explicàvem que el Badalona Futur és nou líder en solitari després de superar el Lleida Esportiu diumenge al Camp d'Esports per la mínima 0-1, en un partit amb polèmica també extraesportiva amb els rumors d'una possible compra per part d'aquest Badalona Futur d'un grup d'empresaris de la capital del Segrià a partir de la temporada que ve. I a la part baixa, el Terrassa agafava aire després de la victòria 0-2 al Camp de l'Andratx, un triomf que treu de nou els agarencs del descens i també de la plaça de play-out. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
La victòria al Camp de l'Andratx té molt més que el valor dels 3 punts. I és que el Terrassa, després de la derrota a casa davant el Sant Andreu, ocupava zona de promoció per la permanència i abans de començar el seu partit ocupava zona de descens. Per tant, aquest valor important d'aquests 3 punts per agafar aire i situar-se a la 11a posició. Els gols de Lucas Viña i d'Itami donen força i ànims a l'equip agarenc, que rebrà diumenge un altre rival directe, la penya independent, en una categoria que pràcticament no deixa respirar, no deixa temps per desconnectar uns instants. Escoltem a Xus Trujillo, entrenador del Terrassa, parlant d'aquesta situació de l'equip i també de l'aportació dels jugadors de la banqueta.
Es la valentía de este equipo, ¿no? Que es capaz de 2 golpes como eso, venir a un campo donde nadie ha ganado, solo ha ganado un equipo, y jugar tan bien, ser tan superior y llevarte la portería 0 y 2 goles a favor. Creo que se lo merecen todos estos jugadores. Yo siempre he dicho que la gente que sale del banquillo es clave. Mira, teníamos un plan, íbamos 0-0 y era entrar. Los primeros que salen a calentar son Mesa y son Dani, y junto con Sergio. El partido no está para hacer muchos cambios seguidos, entonces meto a Sergio, conseguimos el gol y ya. El plan de partido cambia, ¿no? Hay que meter gente que ya no necesito ir a por el partido, ya necesito gente con más pozo. Entonces, entra Pau, entran Joel. Importantísimo es todo. La gente que entra en el banquillo para mí es clave. Si no tienes un banquillo con gente generosa, que sepa aceptar su rol, que luche para cambiarlo.
Doncs diumenge, 7 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa, el conjunt de Xus Trujillo, que rep, com dèiem, a la penya independent.
Gràcies, Miqui. I baixem a la tercera federació. També us ho explicàvem ahir. L'Olot continua imparable cap al títol i cap a l'ascens. Amb el retorn a la segona federació, el conjunt garrotxí encadena ja 7 victòries consecutives, l'última diumenge, al camp del Badalona, i suma 9 punts més que l'Hospi, que és segon. Olot FM, Guillem Guardiola.
Una Unió Esportiva Olot imparable va sumar la 7a victòria consecutiva aquest diumenge al complicat camp del Badalona. Les dianes de Moja Chaboura i Marc Mas van donar la victòria als olotins. Això sí, una de les grans claus aquests últims partits ha sigut a la porteria. Sense anar més lluny, Eric Mourin va aturar un penal al Badalona en temps afegit aquest diumenge. Al programa En Joc, l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, reconeixia que les victòries comencen al darrere.
Bueno, yo siempre digo que cuanto más tingui la pilota, menos opciones te fan. Si a sobre cuando la perds, defens bé las áreas, pues aquí está la clau, ¿no? Y el equipo está fent molt bé, mira que tenim baixes en aquest sentit, que avui hem tingut que jugar amb Llubi, sense Bruno i sense Ayala, bueno, són baixes importants al centre de defensa, però bueno, la gent, jugui que jugui, bueno, ho està fent bé i és un orgull per mi, pues comptar amb ells i saber que el que els demanes donen el 100%, ¿no?
Per la seva banda, el vestuari es troba més unit que mai, tot i que jugadors com el davanter Marc Mas, Pichichi de tercera federació amb 14 gols, per cert, admetien que encara queda un món.
Sí, bueno, queda molt, no? Sí que, bueno, cada menys tenim una gran diferència, però depèn de nosaltres. Si seguim així com hem jugat avui, com estem fins ara, pues, sort el meu, ho farem, però bueno, hem de tocar de posar a terra, queda molt i bueno, ojalà sigui, però paciència.
La Unió Esportiva Olot és líder a 9 punts de diferència de l'Hospitalet. Els olotins reben el Castelldefels aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot.
Gràcies, Guillem. I ja tenim millor gol de la jornada de futbol català. El més votat ha estat el d'Alexis García, la golejada del Sant Andreu en aquesta segona federació, contra l'Alzira, amb el 45,3% dels vots, per davant del de Joel Lasso de l'Hospi, a aquesta tercera federació masculina, del de Finot, del Camp Vidalet, golaç de falta a la Lliga Elit, i del de Ivet Coll, del Vic Riu Primer, a la tercera federació femenina. Recordeu que podeu votar cada setmana, des de dilluns i fins dimarts al matí, el millor gol de la jornada, a més de recuperar-los, al nostre compte d'X, a Twitter, @esportsenxarxa. En waterpolo aquest cap de setmana tornava la competició de clubs amb la divisió d'honor femenina i la masculina i avui es disputen dos partits pendents d'aquesta 12a jornada de la màxima categoria femenina amb els dos favorits com a protagonistes. Dissabte el Sant Andreu posava pressió a Mataró i Sabadell, que han de guanyar avui si no volen perdre pistonada amb el líder. Les vallesanes s'enfronten al Sant Feliu, desè classificat i que es vol allunyar de la zona perillosa, a Can Llong, a priori un partit assequible per al Sabadell, a 3:15 del vespre, i a la mateixa hora el Centre de Natació Mataró visita la piscina de Cantoda per enfrontar-se al Club Natació Catalunya. Catalunya, que de treure alguna cosa positiva es podria situar sisè. La prèvia amb les valoracions de la segona entrada de l'Assolim Mataró, Helena Padilla, des de Mataró Ràdio, Oriol Debat.
L'Assolim Centre de Natació Mataró torna a la Lliga després de 2 mesos d'aturada per la disputa del Mundial i l'Europeu de waterpolo. L'equip entrenat per Dani Ballart afronta la jornada 12 a la Divisió d'Honor i amb la baixa d'algunes jugadores internacionals, totes ja amb el bitllet pels Jocs Olímpics sota el braç. Les mataronines haurien de guanyar sense dificultats a Cantoda davant d'un Catalunya que ocupa la zona mitja de la taula. Clara Díaz i Belén Muriel són les referents en atac de l'equip barceloní.
Valorarem quan arribin, perquè fins que no arribin realment no veus, no? Mm-hmm. No veus com estan anímicament, perquè així a primera impressió pot donar que venen a tope, però la realitat és que després el dia a dia no és quan comences a veure i realment analitzar en quin punt està cada jugadora, no?
L'Assolim no pot frenar el ritme abans de l'aturada davant del nivell mostrat pel Club Natació Sabadell i, sobretot, pel Sant Andreu, que és líder a la classificació.
Gràcies, Oriol. Ho seguirem. Demà es disputarà el partit que tancarà aquesta jornada entre Tenerife, Lleida i Mediterrània, la divisió honor femenina. A la masculina, demà es disputa també a Can Llong un Club Natació Sabadell, Club Natació Sant Feliu, també. L'últim partit de la jornada 13 de la tornada de competició després de 3 mesos, que ens va portar aquest cap de setmana passat la victòria del líder invicte, l'Atlètic Barceloneta, a la piscina Josep Vallès contra el Mediterrani, i les victòries també del CNB, del Club Natació Barcelona, que és quart, i del Club Natació Terrassa, que és tercer, 8-7 contra el Catalunya, que fa que els que aguantin el ritme. Com deien, continuen tercers. Canal Terrassa, amb Miqui Romagosa.
Amb més patiment del que s'esperava, el Club Natació Terrassa sumava la primera victòria després de l'aturada davant el Catalunya per 8-7 en un parcial que va ser clau, el tercer. La reacció agarenca va ser clau després d'anar perdent de 2 gols de diferència per 3-5. El Terrassa, amb aquest parcial de 3-0, va posar per davant el marcador i va saber gestionar aquest avantatge fins al tram final del partit. Escoltem a Didac Covacho, entrenador del Club Natació Terrassa.
Ja m'esperava aquest tipus de partit, de veritat, ja m'esperava. Sí que és veritat que potser pensava que arribàvem una mica millor, però al final tu ho has dit, no? Aquests equips ara mateix de la zona baixa de la taula s'estan jugant al no baixar. Avui s'ha vist el que no ha guanyat el Sant Andreu. El Cata avui ens ha plantat cara durant tot el partit, amb potser a segon quart fins i tot han estat una miqueta superiors a nosaltres, però després jo crec que hem estat ordenats dintre de tot.
Un conjunt agarenc que té com a objectiu aquesta temporada 23-24 d'estar novament en competició europea la propera temporada i, per què no, lluitar en la competició del CAO.
I en hoquei patins ja tenim millor gol de la jornada també a l'hoquei lliga masculina. La parlem hoquei lliga. El més votat ha estat el de l'Eix Marimon, de l'Igualada, amb el 54% per sobre de les Dianes de Biel Pujades, d'Alcaldes, d'Edu Fernández, del Sant Just i de Martí Casas, del Reus. Recordeu que podeu recuperar els gols a més de votar cada setmana. El millor gol de la jornada al nostre compte d'X, a Twitter, @esportsenxarxa. Una jornada d'hoquei lliga masculina que crec que la setmana passat ens va deixar una nova derrota del Finques Prats Lleida a la pista del Liceu, en aquest cas 2-0, els lleidans que són penúltims en posició de i que ja pensen en el que defineixen com el partit més important de la temporada. Diumenge que ve, socis, abonats i jubilats del club llistat podran convidar gratuïtament una persona per viure aquest partit contra el Caldes diumenge a les 12 del migdia al pavelló 11 de setembre. Ua, ulla de ràdio, Sergi Guiu.
El Finques Pasella ha començat a fer bullir l'olla de cara a un partit transcendental per ser equip d'hoquei lliga la temporada vinent. Falten 6 jornades per acabar la fase regular. El conjunt lleidatà es troba a la penúltima posició de descens directe amb 17 punts. El rival d'aquest diumenge, el Caldes, és l'equip que marca la salvació i té 8 punts de marge respecte a l'equip lleidat. És per això que el Finques Pas Lleida és conscient de la importància que té sumar els 3 punts aquest cap de setmana a l'11 de setembre i en aquest sentit des del club llistat volen que les grades presentin una imatge immillorable. Socis, abonats i jubilats del club llistat podran convidar gratuïtament a una persona per viure el partit davant l'alcaldes de diumenge a les 12 del migdia. Enric Duc és el president del Finques Pas Lleida.
Aquest diumenge rebem el nostre rival directe, el Caldes, primer partit importantíssim de la temporada, el més important, diria jo, i clar, necessitaríem tot l'ajut de tota l'afició i de totes les penyes que ens poguessin donar suport. L'equip està convençut que aconseguirem la victòria, però necessitem l'escalf del nostre públic, de tots els lleidatans. Hem fet moltes coses molt grans aquest any, durant molts anys també, i aquest partit els necessitem més que mai. Per tant, fem una crida que l'11 de setembre sigui una altra vegada aquella olla de pressió que ens ha fet aconseguir les grans fites i esperem que així sigui.
Recordem que els dos últims classificats baixen directament de categoria, mentre que el tercer i el quart per la cua es jugarien la salvació al millor de 3 partits.
I en bàsquet, ahir escoltàvem en directe a Ricky Rubio, que ja és a tots els efectes jugador del Barça, més enllà de l'impacte esportiu que pugui tenir el retorn del base del Masnou, probablement un dels millors, 3 millors jugadors de catalans de la història, a banda dels germans Gasol, a Can Barça. A la presentació d'ahir va tenir un molt component humà, ja que Ricky es va obrir, tal com va dir ell mateix, per sortir de la bombolla i trencar el seu silenci després d'uns mesos en què per ell ja s'havia acabat el bàsquet, per explicar el procés que ha viscut per arribar a ser on és des de l'estiu passat, al base de 33 anys, una muntanya russa que va viure, tal com ho definia ell mateix, després d'haver de parar per un estrès crònic el juliol, renunciant al Mundial amb la selecció espanyola. Ara signa amb el Barça fins a final de temporada i assegura que anirà pas a pas per gaudir de cada moment.
Que pogués disfrutar, que pogués estar a gust i les coses que pugui controlar, controlar-les. Les altres, pues, farem tot lo possible perquè siguin molt maques, però com per molt que ens esforcem no podem controlar l'incontrolable. Crec que tinc un objectiu clar, que és utilitzar uns mecanismes que siguin sostenibles perquè pugui disfrutar del món del bàsquet, pugui disfrutar i pugui portar l'equip a aconseguir els objectius que s'han marcat, no?
Un Ric Rubio que també va agrair al món del bàsquet l'ajuda, la comprensió i el respecte a la privacitat que li ha brindat durant aquest temps, i posar èmfasi també en la importància de visibilitzar aquests problemes de salut mental perquè la gent que pugui passar per situacions similars, va dir, s'hi pugui sentir identificada, volíem dir. Ho sentenciava amb la frase: demanar ajuda és de valents.
Que es parli d'això és una victòria per la societat. Ho he viscut sobretot a l'NBA també amb jugadors com Kevin Love, DeMar DeRozan, que s'han obert de les seves experiències. Crec que aquí també tenim l'Àlex, que es va obrir en el seu moment i que a mi m'ha ajudat moltíssim. Al final, quan ens sentim reflexats amb algú, no ens sentim sols, no? I això pot ajudar a altra gent a donar aquest pas, que igual està dubtant. Per desgràcia, ningú és Superman, no? Ningú és Superwoman. Llavors, crec que tothom en algun moment necessita ajuda i demanar-la no és de valents.
I en clau esportiva, que és el que ens toca, el Bas estarà preparat per redebutar amb el Barça després de 12 anys a l'NBA aquest mateix divendres. Recordem que ha jugat un parell de partits aquesta setmana passada amb la selecció espanyola i que en el segon diumenge a Bèlgica es va perdre l'últim tram final de partit per una lleu sobrecàrrega al genoll que li van operar el 2022. Sembla que no és res greu i que aquest divendres, com dèiem, 1 de març, quan torna la competició de clubs per al Barça després de l'aturada de seleccions, és el dia que torni a vestir-se de blaugrana després de 12 temporades, després de 12 anys en partit oficial. El Barça pel Palau al Mònaco, un partit d'Eurolliga, en principi, com dèiem, amb Ricky Rubio, disponible per a l'equip que dirigeix Roger Grimau. I abans d'acabar, us actualitzem el resultat ara mateix de la final de la Copa del Rei de tenis taula, que s'està jugant a Tarragona, al Palau d'Esports de Tarragona, com dèiem, que es va inaugurar pels Jocs del Mediterrani, amb un equip català, la Noli Borges Vall, que està jugant el primer partit, en aquest cas, representat pel suec Víctor Brod, contra Chen, contra del Cajasur Priego. Ara mateix 2-16-2 en aquest primer partit, en aquest primer enfrontament de la final entre el Borges i el Cajasur Priego de la Copa del Rei. L'anirem seguint. Abans de la final femenina de la Copa de la Reina, l'UCAM Cartagena s'ha endut el títol, superant, de fet, el Priego, que va eliminar ahir a les semifinals el Miró Ganxets Reus, tot plegat en aquest Palau d'Esports de Tarragona, on s'està vivint durant tota aquesta setmana les millors competicions del tenis taula estatal. I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, al Pablo Palenzuela, control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual. Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos, com tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalviar aigua és urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La Xarxa Més, la plataforma de proximitat, qualitat i gratuïta, celebra un any. Un any amb tu, gaudint dels podcasts i continguts de més de 30 televisions locals. Esports, castells, documentals, tradicions, cultura popular, podcast i molt més on vulguis i quan vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega l'APP. La Xarxa Més. Un any amb tu.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu enyor que és polissó de valls i viles que duc els ulls, mal temps i fred que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg he robat a un circ sencer. Tota la màgia per regalar-te. He assaltat 200.000 trens per fugir amb tu. De matinada he seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança 1.000 desitjos infinits sota la pell. La nit descansa.
Bona tarda, és dimarts 27 de febrer de 2024 i els parla Marc Castro.